Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. El govern central amplia la llei de la infància perquè els professors que estan condemnats per assetjament no puguin tornar a exercir la docència. Un canvi aprovat pel Consell de Ministres i que pretén evitar que es repeteixin casos com el del mestre Miquel Roldán del centre de Sant Pisà de Palma, condemnat per assetjament però no inhabilitat i que actualment cobreix una baixa. Ho explica la ministra d'Infància, Cira Rego.
Quizá pueda parecer algo evidente, pero no siempre ha sido así. De hecho, hemos tenido casos recientes que han generado bastante alarma social, tanto en Palma de Mallorca como en Zaragoza, que lo han puesto de manifiesto. Por tanto, quien ha sido condenado por delitos relacionados con la infancia y la adolescencia no puede trabajar ni en una escuela, ni en un club deportivo, ni en otros espacios educativos o de ocio.
I tot mentre els estudiants de Sant Pisà tornen avui al col·legi, excepte els de quart de primària, curs en què Roldán és tutor. D'aquesta manera posen punt final a una vaga que ha durat gairebé dues setmanes en senyal de protesta per la reincorporació del docent. Tot d'una en parlam en aquest dimecres, dia 6 d'abril. Dient que els tècnics de l'Ajuntament de Palma i els bombers revisaran l'edifici del barri de Foners afectat per l'esfondrament parcial.
S'avaluarà l'estat real de l'estructura i s'elaborarà un informe tècnic que determini la gravetat dels danys i quan podran tornar els veïnats a casa seva. L'immoble de 16 habitatges no ha passat la inspecció tècnica d'edificis des de l'any 2016.
I les Balears tenen plena ocupació a l'inici de la temporada turística amb 600.000 afiliats.
A més, l'atur baixa a l'abril gairebé un 8% respecte de l'any passat, fins als 24.500 desocupats, segons les dades del Servei Públic d'Ocupació Estatal. Tant els sindicats com la petita i mitjana empresa, però, apunten la manca d'habitatge com un dels principals problemes dels treballadors. Són Pedro Omà, d'UGT, i Jordi Mora, de la PIME.
Vivim un moment d'expansió econòmica, se demostra en la massificació turística que afecten el benestar dels ciutadans i, per altra banda, els salaris no són suficients per als preus abusius que tenim.
Un és l'absentisme laboral, és un problema que afecta i que té un impacte molt important a les empreses. Un segon és la manca de professionals, tant qualificats com no qualificats, i un tercer que està molt vinculat a aquests dos primers, que és la manca de vivenda.
I està previst que avui quedi vist per a sentència el judici pel cas Mascaretes.
El Tribunal Suprem acull avui la darrera sessió on jutja per presumpta corrupció l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, el seu exassessor, Coldo García, i el comissionista Víctor de Aldama. Hi haurà els informes finals d'acusacions i defenses.
I Espanya accepta desembarcar les Canàries al vaixell amb el brot d'antivirus a petició de l'Organització Mundial de la Salut.
Es faran algunes evacuacions per aire des del Cap Verd i la resta seguirà rumb a les Canàries, on es preveu un dispositiu per traslladar els passatgers als seus països. De moment, la malaltia ja ha provocat 3 morts i un malalt crític.
I avisa la Fira Medieval ja en calentes motors.
Començarà demà dijous amb 200 expositors i 70 espectacles per transformar el centre històric en un gran mercat d'època.
I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal ja és a Pesaró preparant la semifinal de la Champions. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. L'expedició mallorquina va arribar a Lloro Baixa, terres italianes, i ja va completar la primera sessió d'entrenament per preparar la cita de divendres contra l'Étoile Lavalois. El Palma vol aixecar la seva quarta corona continental consecutiva. En futbol, el Mallorca ja sap quan disputarà la penúltima jornada de Lliga, que pot ser decisiva, una jornada que serà unificada. El conjunt vermell visitarà el Camp del Llevant diumenge, dia 17 de maig, a les 7 de l'hora baixa, i la final de la Champions no tindrà representació espanyola. L'Atlètic de Madrid ha quedat eliminat després de perdre a nit per 1-0 al Camp de l'Arsenal.
I pel que fa al temps, atenció, perquè avui a partir de les 12 s'activa l'avís groc per pluja a l'interior i també al sud de Mallorca. Xesca Cifra, bon dia.
Bon dia, sí, avui serà un dia de cel molt variable. Ja començam així, hem tingut qualque pluja durant la nit i matinada al nord de Mallorca, ara més clarianes que nígols, però a partir de mig matí ja es veurà com comencen a créixer els nígols, creixeran amb força, especialment a punts de Mallorca, també a Menorca, i tindran ruixats que seran localitzats, però atenció, perquè poden ser forts, acompanyats en tempesta i també amb una mica de calabruix. Aquestes ruixades més intenses, sobretot a punts de Mallorca, Mallorca. Formentera i Eivissa en quedaran una mica al marge, creixeran els núvols també cap a migdia, però la situació serà de més tranquil·litat. Amb intervals de núvols no pensam que tinguem precipitació. El vent avui bufa fluix de component nord, la situació a la mà serà bastant tranquil·la, només en redols de maró a punts de l'est de Mallorca, també d'Eivissa i de Formentera, a la resta marejol. Amb temperatura avui semblant a la que teníem ahir, les màximes, perquè les mínimes han estat més fresques, ara mateix també fa més fresca que ahir. Les temperatures màximes arribaran als 21-23 graus com a molt. Demà sí que serà un dia de cel més tapat, de sud a nord aniran avançant els núvols i tindran precipitacions, sí que demà arribaran també a les Pitiuses. Temperatures ara més baixes que les que teníem ahir. Tenim 15 graus a Mahó, 14 a Mercadal, 11 graus a Campos, 14 a Inca i 16 a Palma, també ara 16 a Eivissa, 12 graus a Sant Antoni de Portmany i 16 graus a Sant Francesc.
I també són temperatures d'aquesta hora, quan són les 7 i 5. En Rafa Andrés, el control tècnic, i amb en Cel López, Caterina Bany, Toni Escanelles i Neus Periques. Comencem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
El Consell de Ministres ha aprovat l'ampliació de la llei de la infància perquè els professors condemnats per assetjament com Miquel Roldán no puguin tornar a exercir la docència. Un canvi que pretén evitar que es repeteixin situacions com la del mestre del centre de Sant Pisà de Palma, condemnat per assetjament, però no inhabilitat, i que actualment cobra una baixa.
La condemna per assetjament s'inclou en l'article 57 de la norma com a motiu per a la prohibició de treballar en professions que impliquin un contacte habitual amb menors, per exemple, la docència. Un fet que no recollia fins ara, com ha dit la ministra d'Infància, Cira Rego.
Quizá pueda parecer algo evidente, pero no siempre ha sido así. De hecho, hemos tenido casos recientes que han generado bastante alarma social, tanto en Palma de Mallorca como en Zaragoza, que lo han puesto de manifiesto. Por tanto, quien ha sido condenado por delitos relacionados con la infancia y la adolescencia no puede trabajar ni en una escuela, ni en un club deportivo, ni en otros espacios educativos o de ocio.
La reforma de la llei estatal de la infància evitarà aquesta classe de casos que els governs autonòmics no poden solucionar. A banda de la inhabilitació dels condemnats per assetjament, la modificació de la llei també afecta el repartiment de la custòdia dels fills en el cas de separació. La norma estipulava que fins als 12 anys el jutge no escoltava les preferències dels fills. Ara es podran pronunciar des de petits.
I justament avui els estudiants de Sant Pisà de Palma tornen a les aules, excepte els de quart de primària, curs en què Miquel Roldán és tutor. D'aquesta manera posen punt final a una vaga que ha durat gairebé dues setmanes en senyal de protesta per la reincorporació del docent.
Ara bé, l'Associació de les Famílies assegura que continuaran lluitant. Iniciaran una recollida de firmes que s'estendrà arreu de l'Estat i volen convocar una manifestació. De moment, avui faran una acció de protesta a l'hora d'entrada a l'escola. La portaveu de la MIPA, Vero Fiol, ha explicat que desconvoquen la vaga perquè els infants necessiten tornar a l'escola malgrat tenir por.
Però tenint en compte que pràcticament queda un mes i busques de curs, els lots no estan avançant amb el temari, es decida, començaran a setembre un institut i no poden consentir que hi hagi aquesta desigualtat en els seus companys futurs d'aquests nens de sisè de primari, per exemple. No? És un motiu dels més poderosos.
Les famílies veuen positiva la modificació de la llei d'infància, però esperen que tingui un caràcter retroactiu i que eviti que Roldán pugui exercir la docència.
Clar, el que nosaltres volem és que això sigui ràpid, que no ens trobem en el setembre una altra vegada en la mateixa situació. O sigui, que fos el més ràpid possible, que tingués efecte retroactiu.
Són ara les 7 i 9 minuts del matí. I també avui, a partir de les 9 del matí, els tècnics de disciplina urbanística i seguretat dels edificis de l'Ajuntament de Palma, juntament amb els bombers, revisaran l'edifici del barri de Foners afectat per l'esfondrament parcial. L'immoble de 16 habitatges no ha passat la inspecció tècnica d'edificis des de l'any 2016.
La revisió prevista per avui permetrà avaluar l'estat de l'estructura pis per pis i planta per planta, ha explicat el bomber Jaume Crespí.
És molt difícil ara dir uns dies, perquè fins que no se faci les cates necessàries per revisar l'estructura, de llevar-se els sostres, s'ha de mirar, s'ha d'estudiar i els tècnics competents ho decidiran.
Ahir es van organitzar dos torns d'accés perquè els veïnats poguessin recuperar algunes pertinences, com ara documentació o medicació. Ho van fer amb la supervisió dels bombers.
L'important està la meva habitació, i la meva habitació ha quedat esfonsada completament. perquè la ruïna, que diguéssim, tanca la porta. I, claro, entonces no podem.
Gracias a Dios, estamos bien. Personalmente no ha pasado nada, a nadie, que es lo principal. Porque pudo pasar...
Desubicados, tristes, y dando gracias a Dios porque estamos todos bien, que hubiera podido ser peor.
El Col·legi d'Arquitectes explica que aquest tipus de situacions sol estar relacionades amb problemes de manteniment o filtracions d'aigua i recorden la importància de passar les inspeccions obligatòries per prevenir riscos. Bernat Nadal es degà del Col·legi d'Arquitectes i fa aquesta crida als propietaris.
L'important seria que la gent se conscienciï de la importància de la inspecció en tècnica dels edificis, no tant... I no veure-ho tant com un tema burocràtic, sinó com un tema que afecta la seguretat de les persones.
L'Ajuntament diu que les causes de l'esfondrament podrien ser diverses i que caldrà esperar els informes tècnics.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I l'Audiència Provincial de les Balears jutjarà avui un home acusat de violar una dona capdepera l'any 2021. La Fiscalia sol·licita una condemna de 8 anys de presó per un delicte de lesions i un altre d'agressió sexual.
Els fets es van produir quan l'acusat i la víctima, que eren amics, passejaven. En un moment determinat, segons el relat de la Fiscalia, l'home la va agafar pel coll i la va obligar a anar a casa d'ell, on s'hauria produït la violació. No només això, sinó que també se l'acusa d'agredir-la pegant-li coces. Agents de la policia local de Capdepera van ser alertats pels veïnats que sentiren els crits a la dona.
I la víctima del presumpte cas de delicte d'odi per orientació sexual a Formentera ja ha rebut l'alta mèdica. Estava ingressat a la policlínica del Rosario d'Eivissa amb traumatisme cranioencefàlic. També ha formalitzat ja la denúncia dels fets davant la Guàrdia Civil, que ara investiga si es tracta realment d'un delicte d'odi o d'una baralla per causes alienes a l'orientació sexual dels implicats. Regina Amaians.
Les denúncies per delictes d'odi per orientació sexual i identitat de gènere no han experimentat cap pujada notable als darrers exercicis. Se situen en poc més d'una desena. Enguany, només a Palma ja se n'han interposat 2 per aquest motiu. La delegada de Participació Ciutadana de la Policia Nacional a Palma, Laura Ron Rodríguez, recorda que les xifres de vegades no reflecteixen fidelment la realitat.
El problema es eso, que es un delito, pues que cuenta con mucha infradenuncia, entonces es muy difícil de contabilizar y de tener unos datos claros de lo que es la realidad social.
Ja fa molt de temps que la policia fa campanyes i xerrades en l'àmbit educatiu, fonamental per frenar els delictes d'odi i enfocats, diu Ron, a una paraula clau, respecte.
Respeto y que todos somos diferentes, lógicamente, pero bueno, que no hay que insultar a nadie ni reírnos de nadie, ni esto es hoy el pan nuestro de cada día, sobre todo también charlas relacionadas con esto, son las de riesgos de internet y demás, incidimos mucho en que no digan en internet lo que no dirían en la vida real.
Tot i que la conscienciació als més petits és bàsica, l'agent policial veuria positiu promoure campanyes també entre els adults per fomentar-hi els valors de respecte a la diversitat sexual.
I l'Ajuntament de Palma i Benamics es reuniran avui per parlar de la Revetlla de l'Orgull. L'entitat va assegurar fa uns dies que cancel·lava aquesta festa prevista a la ciutat perquè el consistori ADAE havia ignorat les seves peticions per fer la celebració des de principi d'any.
L'Ajuntament, però, diu que l'associació disposa de 9 dies per confirmar si vol continuar amb la festa i que encara hi ha marge perquè es faci. Justament ahir, l'Ajuntament de Manacor es va oferir a l'associació per acollir la Revetlla a la capital del Llevant de Mallorca. Una opció que l'entitat agraeix, però diu que no és viable perquè no poden desvincular els actes festius de la manifestació del Dia de l'Orgull. Jan Gómez és el coordinador tècnic de Benamics.
Logísticament és complicat organitzar la Revetlla de sentit després de la manifestació, perquè a més se fa la lectura del manifest, se passa entrega de premis lliure i dimoni rosa, i té sentit tot lligat, desvincular la Revetlla de la manifestació no acaba de ser el seu.
Benamics ha convocat una roda de premsa per avui quan acabi la reunió amb l'Ajuntament de Palma.
Són ara les 7:14.
Treu el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio.
I continuem ara amb la política. El balada d'Eivissa, Rafa Triguero, desmenteix les acusacions de presumptes irregularitats urbanístiques. Assegura que no ha comprat cap habitatge públic ni a preu limitat, sinó que ha adquirit un local comercial que està reformant i que convertirà en habitatge per posar-lo per llogar a preu limitat.
La portaveu del PSOE i l'Ajuntament d'Eivissa, Carmen Bonet, s'ha fet ressò d'una publicació a internet que denunciava unes suposades irregularitats urbanístiques per part del Balda, sobre les quals ja havia sol·licitat l'expedient urbanístic i li havien denegat l'accés.
És inassumible que un càrrec públic estiga fent ús del seu poder i tingui sa barra d'estar ocultant aquesta informació que èticament és intolerable i inassumible. I per tot això exigim que immediatament publiqui i els expedients o que doni explicacions directes clares sobre el fet del seu immoble.
Poc després, Rafa Triguero, en una compareixença sense preguntes, ha desmentit aquests fets, assegura que posarà per llogar a preu limitat aquest habitatge ara en reformes.
No he adquirido ni se me ha adjudicado ni una vivienda pública ni tampoco una vivienda protegida. Se juega intencionadamente con la confusión de la figura de la vivienda a precio limitado.
I al Parlament el problema de l'accés a l'habitatge ha tornat a ser objecte de debat entre l'esquerra i la dreta. Uns i d'altres no comparteixen la recepta per fer-li front, mentre que el PSIP i Més demanen intervenir al mercat. El govern és partidari d'incentivar-lo. Marta Puyalto.
Lluïsa Pestegui, a Més per Mallorca, ha carregat contra la presidenta Proens i ha denunciat que no es fa front al problema real. Un mercat de lloguer disparat que, diu, ha pujat fins a un 70% en 5 anys. La presidenta ha apel·lat a la responsabilitat dels propietaris i ha defensat incentius fiscals per congelar els preus.
Vostè creu que el mercat lliure ho solucionarà? Vostè creu que la solució passa per una esmena que dona bonificacions aquí decideixi no forrar-se a través dels lloguers?
La majoria de propietaris d'aquestes illes no són senyors encorbatats, no són banc ni fons voltors, són petits propietaris, famílies, pensionistes, persones normals que són conscients de la situació de l'habitatge.
El portaveu del PSIP, Iago Negueruela, ha acusat la presidenta Proens de convertir les illes en el refugi immobiliari d'Europa. La presidenta ha defensat que l'actual emergència residencial és fruit de l'herència rebuda.
Dice que no se quieren vender las casas 30% más caras. Dice que no se quieren alquiler 25% más caras. Somos el refugio inmobiliario de Europa. Gran acierto, gran logro, gran legislatura, señora Proens.
¿Per qué se pensaba que eren vostès els pisos de luxe d'un nou barri que varen crear vostès a Nou Llevant? Aquesta és la seva herència.
Retrats de Proens també amb la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, que acusa el govern de no fer res per impulsar el pla de lliure elecció de llengua a l'escola, mentre que la presidenta li ha recordat que qui ha incomplit els acords és Vox.
Con su querida autonomía de centro, su más que celebrada ley de normalización lingüística y su amado decreto de mínimos, han creado el caldo de cultivo perfecto para que unos pocos controlen toda la educación en Baleares.
Els únics que han romput acords al llarg d'aquesta legislatura han estat vostès. I ara a vostès els toca triar si continuen avançant amb el canvi votat per Ciutadans o continuen bloquejant.
D'altra banda, Mercedes Garrido del Partit Socialista ha assegurat que el PP vol facilitar ampliacions o grans projectes comercials sense que hagin de seguir unes garanties ambientals. El conseller d'Empresa, Alejandro Sáenz de San Pedro, ho nega. Assegura que només es vol agilitzar la burocràcia sense eliminar controls.
Encara de la política, s'introdueixen noves esmenes de Vox per eliminar el requisit del català mestres i professors en places de molt difícil cobertura. S'ha decidit a la ponència de la Comissió d'Hisenda i de Pressupostos del Parlament, que en aquests moments està redactant el projecte de llei de projectes estratègics. La del català és una de les modificacions proposades per Vox, que ha tingut el suport del Partit Popular.
Així és, la norma que es tramita al Parlament pretén agilitzar inversions que afavoreixin el teixit econòmic de les Balears, però s'hi han incorporat esmenes relacionades amb altres àmbits. Ara s'està elaborant en ponència una de les fases prèvies a la seva aprovació definitiva al Pla del Parlament. També s'ha incorporat al projecte l'esmena de Vox per eximir de l'avaluació del català als alumnes que estudien a les Balears de manera temporal. Una modificació que rebutja el responsable del sector d'educació pública de l'Estell, Vicenç García.
sinó també que exonera del català a l'alumnat que temporalment ha de cursar els seus estudis a les nostres illes. Per tant, una vegada més, la política d'agenollament de Partit Popular davant Vox en contra del català, perquè allò que sap Vox és que allà on se manté viu el català és a les escoles, i això no ho pot consentir.
I Més per Mallorca assegura que l'abast de les esmenes és superior a l'anunciat inicialment, mentre que el PP i Vox defensen que l'exempció temporal de l'avaluació del català en alumnes garanteix la seva continuïtat educativa. Ara bé, puntualitzen que tindran un caràcter individual i també excepcional. També el sindicat AMPE lamenta que les propostes relacionades amb els requisits lingüístics en la professió docent no es negociïn abans a la mesa sectorial. I ho destacàvem els titulars. L'atur baixa el mes d'abril un 7,8% en un any fins als 24.500 desocupats a les Balears. Són les darreres dades que ha publicat el Servei Públic d'Ocupació Estatal, el CEPE, i no només baixa la comparació anual, també ho fa la mensual de març. Abril hi ha prop de 2.000 aturats manco inscrits, prop d'un 7,5% de descens.
I el sector que registra més persones sense feina és el dels serveis, en 18.000 inscrits a l'atur, seguit de molt en fora per la construcció, també la indústria i el sector agrari. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha destacat el bon moment que viuen les Balears.
Si podeu mirar la resta de comunitats autònomes i el conjunt d'Espanya, jo crec que la distància de les Illes Balears és molt, molt destacable. Nosaltres fregam la plena ocupació ja des de fa mesos.
Dades positives també per a l'afiliació de Seguretat Social. Les Balears han superat en el mes d'abril 600.000 afiliats, 18.000 més que just fa un any. També puja l'afiliació respecte del mes passat.
Els sindicats celebren aquestes xifres, però es mostren crítics sobre el seu impacte real.
UGT, per exemple, insisteix que les xifres no es tradueixen en més benestar per als treballadors. El secretari general del sindicat és Pedro Omà i reclama una pujada de salaris.
Vivim un moment d'expansió econòmica, se demostra la massificació turística que afecta el benestar dels ciutadans i, per altra banda, els salaris no són suficients per als preus abusius que tenim.
Per la seva banda, la secretària d'Ocupació de Comissions Obreres, Maria Àngels Aguiló, també assenyala els preus de l'habitatge com una barrera per retenir la mà d'obra, demana al govern que declari zona tensada totes les Balears.
Estem en un moment en què actualitzaran molt de contractes de lloguer, se preveuen moltes pujades dels preus d'aquests lloguers i moltes de les persones treballadores que viuen en aquestes cases decidiran partir.
I la patronal CAEB celebra les bones dades del mercat laboral de les Illes, que la presidenta, la seva presidenta de FECA, Carmen Planas, confia que marcaran una temporada, diu, positiva.
Con estos datos podemos destacar que el mercado laboral mantiene un ritmo elevado de crecimiento durante y tras la celebración de las fiestas de Semana Santa. Ahora, a las puertas del periodo estival, el tejido empresarial confía en que los meses centrales del año se desarrollen sin más sobresaltos, a pesar de la incertidumbre que sigue instalada en Oriente Medio.
En l'àmbit estatal, la Seguretat Social ha superat la barrera dels 22 milions d'afiliats després de sumar-ne 220.000 al mes d'abril, amb l'hostaleria que acapara la meitat de nou treballadors en actiu.
Aquesta és la radiografia del mercat laboral, reflex d'una activitat turística que el mes de març va deixar xifres destacades. Segons Frontur, les Illes varen rebre més de 700.000 visitants, un 9,6% més que l'any anterior, però l'increment es registra sobretot en els visitants internacionals, que creixen més d'un 14% en comparació amb l'any passat. En canvi, però, entre els turistes espanyols, l'increment és només d'un 1%. També puja la despesa turística. Segons l'enquesta EGATUR, al març els turistes es gastaren més de 720 milions d'euros en total. D'aquestes, més de 600 milions són dels visitants estrangers per persona i dia. La despesa arriba als 182 euros, que és un 6,5% més que l'any passat. Passen 24 minuts a les 7 del matí. Les farmàcies de les Balears han patit una nova caiguda informàtica. Va ser ahir hora baixa, quan durant unes hores no varen poder dispensar medicaments en recepta.
L'incidència, en tot cas, ja queda resolta. El president del Col·legi Oficial de Farmacèutics és Vicent Terrades i explica que es deu a una errada informàtica.
Sabeu que pues, no ha anat bé qualsevol configuració o el que sigui, i des del cau del col·legi pues, s'ha avisat, no ha arribat a dues horetes, i es veu que sí que ha caigut durant aquest temps el sistema i no se podien retirar a medicació, però bueno, ho han arreglat.
A Palma han estat diverses les farmàcies que han patit aquesta caiguda del sistema. En parla Javier Reales, de Farmàcia Munà.
Bueno, desde las 4:15 que cayó el sistema hasta aproximadamente, calculo que serían las 6, no sé exactamente, que no hemos podido dispensar la receta electrónica. Hombre, en una farmacia como esta, que hay mucho volumen de clientes, son bastante, la verdad.
Recordem que el febrer va entrar en vigor la nova recepta electrònica i es va implantar el nou sistema Sigma, que va ocasionar ja problemes durant els dies posteriors. De fet, el 26 de febrer es va haver d'activar el sistema de dispensació manual i, entre d'altres incidències, amb la migració de dades, alguns medicaments varen desaparèixer, de fet, de les targetes.
I a Menorca, l'Hospital Mateu Orfil afronta el caos circulatori que es produeix cada dia entorn del centre i encarrega un pla de mobilitat sostenible per descongestionar la zona. L'objectiu és millorar l'accessibilitat i també la gestió de l'aparcament de l'hospital enfront de les dificultats recurrents detectades en l'entorn. Axel Camarasa.
Una empresa externa serà l'encarregada de l'obtenció de dades, la identificació de patrons de desplaçament, problemes d'accés, l'ús real de l'aparcament i també oportunitats de millora tant dins del centre hospitalari com en l'entorn immediat. Aquesta feina comptarà amb un procés participatiu en el qual hi prendran part també usuaris i treballadors. Marga Pons és directora de gestió de l'àrea de salut de Menorca.
L'Hospital Mateu Orfila disposa d'un aparcament que es veu completament saturat durant l'estor del matí. I això impedeix l'estacionament tant dels usuaris com dels familiars que han d'accedir a l'hospital. En l'objectiu de trobar solucions, hem iniciat el disseny d'un pla de mobilitat orientat a reduir aquesta congestió i a fomentar alternatives de transport més sostenibles.
El Mateu Orfila compta actualment amb 618 places d'aparcament. La darrera actuació es va fer el 2018, quan se'n van crear un centenar de noves. Malgrat aquesta ampliació, el creixement de l'activitat assistencial, l'increment de personal i també la pressió estacional han tornat a situar l'aparcament com un dels principals punts crítics en l'accés al recinte hospitalari de referència a Menorca.
I a Palma, la Comissió de Centre Històric de l'Ajuntament ha rebutjat el projecte guanyador del concurs de l'autoritat portuària per al restaurant El Pesquero, que proposava una gran coberta de fusta inspirada en la construcció de vaixells en les antigues drassanes. Els tècnics han determinat que aquest element no compleix amb els estàndards urbanístics i patrimonials del consistori i, a més, han detectat deficiències en el projecte.
I, de fet, segons els membres de la comissió, la gran pèrgola, l'element més significatiu del projecte, justament per renovar l'emblemàtic bar al restaurant del Moll de la Llotja de Palma, no és adequada perquè distorsiona, diuen, la visibilitat del centre històric de la ciutat. Així ho han determinat els tècnics de patrimoni de l'Ajuntament després d'estudiar la proposta. És Òscar Fidalgo, regidor d'Urbanisme.
Ha habido una deliberación en la que se determina de manera generalizada pues que no se está de acuerdo con ese criterio de disposición espacial y de establecer en aquel ámbito de la ciudad un elemento pues que en una zona de respeto no representa los valores paisajísticos ni arquitectónicos que debería.
Per cert, que el sindicat Unió de Socorristes Mallorca ha convocat una vaga a Palma dia 24 de juny. Els treballadors es queixen per la manca d'infraestructures a les platges de ciutat. A més, han assenyalat que el consistori ha romput relacions amb ells després de la darrera reunió amb el tinent de Bala i regidor de Medi Ambient, Llorenç Bouça.
El sindicat adverteix que les platges no disposen de mòduls de primers auxilis, banys, ni tampoc dutxes i boies. Per tot això, insisteixen que no es tracta de manca de gestió, sinó d'abandonament. A més de la vaga del dia 24 de juny, el sindicat també convoca una manifestació que serà el 28 de maig a la plaça de Cort.
I són ara les 7:28. Llegim la premsa, les portades dels diaris editats aquí a les Illes, pendents avui sobretot de l'habitatge i també de política.
De la política estatal, per exemple, perquè el govern central amplia la protecció a la infància per evitar casos com el de Miquel Roldán, i és la portada de Diari de Mallorca, un tema que empasta a la perfecció amb una fotografia d'un altre tema dels alumnes de Sant Josep, a Son Llatze, ajudant a fer passar l'estada en lectures teatralitzades als infants ingressats. Això dèiem Diari de Mallorca, última hora, segueix l'estela de la portada d'ahir. Diu que Pedro Bestart haurà d'explicar davant d'una comissió al Consell quin ús feia dels cotxes de la casa, i la imatge és per un reportatge propi d'una dona que han tallat l'aigua per forçar-la a anar-se'n de casa seva. Quant al digital, Mallorca Diario torna a la política i destaca les paraules de Marga Proens al Parlament. Diu que complirà amb els acords que té amb Vox abans que acabi l'estiu, i els acusa a ells de no haver complit els que tenien. també del Parlament parla OK Baleares, però que en aquest cas el que destaca són les paraules de la formació de Cañadas, que demanen repatriar els menors i llevar les ajudes a les ONGs que, segons ells, facilitin la immigració. Això a banda d'un grapat de successos que van per damunt aquesta qüestió. I l'Ara Balears, el tercer dels digitals que miram, diu que Pedro Bestard està envoltat d'enemics a dins i fora del seu partit. A Menorca parlen de dificultats per accedir en cotxe a l'Hospital Mateo Orfila i a les Pitiuses. El diari on encarreteix motors per la Fira Medieval, el periòdico diu que la temporada turística en principi comença bé.
I hem arribat a les 7:30, repassam els principals titulars. El govern central amplia la llei de la infància perquè els professors que estan condemnats per assetjament no puguin tornar a exercir la docència.
Un canvi aprovat pel Consell de Ministres i que pretén evitar que es repeteixin casos com el del mestre Miquel Roldán del centre de Sant Pisà de Palma, condemnat per assetjament però no inhabilitat i que actualment cobreix una baixa. Ho explica la ministra d'Infància, Sira Rego.
Quizá pueda parecer algo evidente, pero no siempre ha sido así. De hecho, hemos tenido casos recientes que han generado bastante alarma social, tanto en Palma de Mallorca como en Zaragoza, que lo han puesto de manifiesto. Por tanto, quien ha sido condenado por delitos relacionados con la infancia y la adolescencia no puede trabajar ni en una escuela, ni en un club deportivo, ni en otros espacios educativos o de ocio.
Tot mentre els estudiants de Sant Pisà tornen avui al col·legi, excepte els de quart de primària, curs en què Roldán és tutor. D'aquesta manera posen punt final a una vaga que ha durat gairebé dues setmanes en senyal de protesta per la reincorporació del docent.
I els tècnics de l'Ajuntament de Palma i els bombers revisaran avui l'edifici del barri de Foners afectat per l'esfondrament parcial.
S'avaluarà l'estat real de l'estructura i s'elaborarà un informe tècnic que determini la gravetat dels danys i quan podran tornar els veïnats a casa seva. És el bomber Jaume Crespí.
És molt difícil ara dir uns dies perquè fins que no se faci les cates necessàries per revisar l'estructura, de llevar-se els sostres, s'ha de mirar, s'ha d'estudiar i els tècnics competents ho decidiran.
I les Balears tenen plena ocupació a l'inici de la temporada turística amb 600.000 afiliats.
L'atur baixa a l'abril gairebé un 8% respecte de l'any passat fins als 24.500 desocupats, segons les dades del Servei Públic d'Ocupació Estatal. Tant els sindicats com la petita i mitjana empresa, però, apunten la manca d'habitatge com un dels principals problemes dels treballadors. Són Pedro Omà, d'UGT, i Jordi Mora, de la Pimem.
Vivim un moment d'expansió econòmica, se demostra la massificació turística que afecta el benestar dels ciutadans i, per altra banda, els salaris no són suficients per als preus abusius que tenim.
Una és l'absentisme laboral, és un problema que afecta i que té un impacte molt important a les empreses. Un segon és la manca de professionals, tant qualificats com no qualificats, i un tercer que està molt vinculat a aquests dos primers, que és la manca de vivenda.
I el Tribunal Suprem acull avui la darrera sessió del judici pel cas Mascaretes.
Avui es presentaran els informes finals d'acusacions i defenses. Es jutja per presumpta corrupció l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, el seu exassessor, Coldo García, i el comissionista Víctor de Aldama.
I el bala de Eivissa, Rafa Triguero, desmenteix les acusacions de presumptes irregularitats urbanístiques.
Els socialistes l'havien acusat d'haver comprat un local comercial i reconvertir-lo en habitatge a preu limitat. El Balda diu, però, que no ha comprat cap habitatge públic, sinó que ha adquirit un local comercial que està reformant i convertirà en habitatge per posar-lo per llogar a preu limitat.
I a mesura que s'acosta l'estiu es reforcen les línies de bus del tipus Mallorca.
Algunes rutes, especialment les que connecten els municipis més turístics, incrementen les freqüències. D'aquí uns minuts serem en directe a una de les aturades.
I Espanya accepta desembarcar les Canàries al vaixell amb el brot d'antivirus a petició de l'Organització Mundial de la Salut.
Es faran algunes evacuacions per aire des de Cap Verd i la resta seguirà rumb a les Canàries, on es preveu un dispositiu per traslladar els passatgers als seus països. De moment, la malaltia ja ha provocat 3 morts i un malalt crític. Fernando Simón és el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries.
En Cabo Verde van a repatriar des d'allí, según lo que está acordado por ahora, y todavía reuniones en curso, se van a repatriar a los casos en aviones medicalizados. El barco va a estar sin casos y, por lo tanto, a priori, sin riesgo. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es ser un poco razonables y entender que no podemos tener a 147 personas encerradas en un barco durante un periodo de incubación tan largo como es el del coronavirus.
I a Eivissa, la Fira Medieval ja en calentaix motors.
Començarà demà dijous amb 200 expositors i 70 espectacles per transformar el centre històric de la ciutat en un gran mercat d'època.
I pel que fa al temps, avui a partir de les 12 s'activa l'avís groc per pluja a l'interior i al sud de Mallorca. Xesca Cifra, bon dia.
Bon dia, sí, començam el dia amb tranquil·litat. Ara han tingut qualque pluja durant el vespre a punts del nord de Mallorca. Ara tenim clarianes, però han de créixer els núvols a partir de mig matí, mig dia, quan tindran més força, i tindrem aquestes ruixades sobretot a punts de Mallorca que poden ser fortes, de penyes acompanyades de tempesta i puntualment amb calabruix. No tindran precipitació arreu, però sí que on caiguin aquestes pluges seran intenses. A Menorca poden tenir també qualque ruixat, bastant més localitzat, i a Eivissa i a Formentera en queda avui una mica al marge. Intervals de núvols especialment a partir de migdia, quan s'ha de tapar més el cel. Avui tindrem temperatures semblants a les d'ahir, les màximes no arribaran a pujar per damunt dels 23 graus, amb una mà bastant tranquil·la. Avui només en redols de maror, amb ones superiors al metre d'altura a punts de l'est d'Eivissa i de Formentera i també de Mallorca, la resta àrees de marejol, amb vent que avui bufa fluix i ha girat a component nord del nord-est. Demà sí que aquestes precipitacions arribaran a les Pitiuses, de fet els núvols avançaran de sud a nord i tindran plogudes que poden ser intenses a partir, sobretot del matí, d'Eivissa a Formentera i avançant cap a Mallorca. De moment ara, temperatures més baixes que les que teníem ahir en aquesta mateixa hora. Hi ha 13 graus a Sineu, 15 a Mó, 16 a Eivissa i 16 ara a Sant Francesc.
Informatiu Matí. Esports.
Set i 36 minuts, encet amb la informació esportiva. L'Illes Balears, Palma Futsal, ja es de pet 0, preparant la semifinal de la Champions. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. L'expedició mallorquina va arribar a Hierobaixa, terres italianes, i va completar la primera sessió d'entrenament per preparar la important cita de divendres contra l'Étoile Levallois. El Palma vol aixecar la seva quarta corona continental de manera consecutiva. El porter Luan Müller avisa del perill del conjunt francès.
Equipo muy con mucha calidad, que jugamos aquí haciendo un partido muy duro, detalles, y ahora ganaron de CMI también con dos partidazos con remontadas, entonces tenemos que estar muy centrado para hacer un buen partido y pelear minuto a minuto para salir con la victoria y poder llegar domingo a la final y por la cuarta.
Aquesta partida és de divendres entre l'Illes Balears Palma Futsal i l'Étoile Levallois. El podreu seguir en directe per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. I en futbol, el Mallorca també prepara un important partit, el de diumenge, contra el Villarreal a Son Moix. L'equip s'entrena amb les baixes del porter Beristrom, Kalumba Júnior i Kumbula. A més, Pablo Maffeo no podrà jugar aquest partit contra el Villarreal per sanció. Per cert, ja sabem un nou horari de la primera divisió, la penúltima jornada, una jornada que serà unificada. El partit entre el Llevant i el Mallorca es jugarà el diumenge de 7 de maig a les 7 de l'hora baixa. I més a futbol, la final de la Champions no tindrà representació espanyola. L'Atlètic de Madrid ha quedat eliminat després de perdre a nit per 1-0 al camp de l'Arsenal. És el tècnic del conjunt matalasser, el Cholo Simeone.
Yo creo que quedamos eliminados, es que el rival ha hecho méritos para pasar. Ahora, vos me preguntás, ¿qué siento? Y siento tranquilidad, siento paz, siento que el equipo dio absolutamente todo lo que tiene.
I avui a les 9 del vespre es disputarà la tornada de la segona semifinal entre el Bayern i el Paris Saint-Germain. A l'anada, l'equip francès va guanyar per 5-4. I una de les notícies d'aquesta setmana al futbol balear ha estat la sortida del tècnic José Contreras de l'Andratx. Contreras deixa la banqueta del conjunt andritxol després de 8 anys. El tècnic ha explicat els motius d'aquesta sortida al programa Esports 3.
Yo creo que ya llevamos mucho tiempo, he vivido muchas cosas, muchas más cosas bonitas que tristes, ¿no? No ha sido la decisión ha sido tampoco por el descenso ni nada. Yo creo que ya estaba, incluso al principio de liga, ya el año pasado estuve un poco dudoso, ¿no? Y bueno, este año ha sido una pena porque no hemos conseguido el objetivo, pues me hubiera gustado dejar el equipo en segunda ref, pero bueno, no ha podido ser.
Pel que fa al seu futur, Contreras no descarta res. El tècnic diu que pot agafar-se un any de descans, però també deixa la porta oberta a la possibilitat d'entrenar fora de l'illa.
No descarto nada, como has dicho, puede ser que descanse, porque también llevo muchos años ahí, muchos años sin descanso en verano, ¿no? Y bueno, y no cierro puertas a nada y ya veremos qué pasa en un futuro, porque nunca se sabe.
I en atletisme, Esperança Cladera ha tornat a casa amb una nova medalla mundialista. L'atleta de Muro va ser rebuda per familiars, amics i el seu entrenador a l'aeroport després d'aconseguir el bronze al 4% al Mundial de Relleus. És el segon any consecutiu que l'atleta mallorquina torna amb medalla d'aquesta competició. Amb aquest gran resultat, Cladera i les seves companyes han aconseguit el bitllet per al Mundial d'Atletisme que es disputarà l'any que ve a Pequín.
Tens la sort de poder compartir-ho amb ells i ja he vist que s'ha rebut amb ells sempre molt especial i superagraïda. S'ha convertit en la meva competició preferida i crec que de la meitat d'Espanya també i en raó. I la veritat que no veníem amb cap mentalitat de fer medalla perquè som realistes i venien pues, tots els països en gran potències. La temporada d'estiu acaba de començar, ha començat crec que de la millor manera i ara agafar forces i també somiar més alt per tot el que queda.
I en boxa, Farah Bousaoui va rebre a Eurobaixa el reconeixement del govern com a flamant campiona d'Europa. Farah es mostra molt orgullosa per aquest homenatge i també es mostra ben ambiciosa.
Voy a ser campeona del mundo, eso seguro. Y la verdad que estoy muy, muy agradecida. Llevo muchos años detrás de este cinturón, por fin lo hemos conseguido. Agradecer a todo el mundo la visibilidad que se nos está dando en este deporte. Plena satisfacción y bueno, y espero que todo esto sea un buen porvenir en un futuro para las nuevas generaciones que vienen detrás.
I acabam en ciclisme. S'ha fet oficial l'alineació de Movistar Team al Giro d'Itàlia. El mallorquí Enric Mas serà el cap de files en la seva primera participació a la prova italiana. El Giro comença el pròxim dissabte amb una sortida inèdita des de Bulgària. Fins aquí el temps d'informació esportiva.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Divendres a les 7:30, viu amb Esport 3 en joc la prèvia de la Champions de l'Iller Balears Palma Futsal.
A les 8:30 del vespre, en directe des de Pézzaro Itàlia, vos contarem la semifinal entre l'Etoile Lavalois i el Palma Futsal.
Saber que somos el tricampeón de Europa, que hay muchos ojos puestos en nosotros.
I des del Palau d'Esport de Sant Moix, derbi dramàtic entre el Palmer Bàsquet i el Figuí en la permanència en joc.
Viu amb IB3 Ràdio tota l'emoció de l'esport balear amb Esports 3 en joc.
Demanar humor les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-vos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el Coni.
En el meu pare.
A la meva padrina. Dadicul desbonni.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui li dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
7 i 43 minuts. Està previst que avui quedi vist per a sentència el judici pel cas Mascaretes. El Tribunal Suprem acull la darrera sessió per presumpta corrupció de l'antic ministre de Transports, José Luis Ábalos, el seu exassessor, Koldo García, i el comissionista, Víctor Daldama. Avui hi haurà els informes finals d'acusacions i les defenses.
I serà el fiscal en cap d'anticorrupció, Alejandro Luzón, qui obre aquesta darrera jornada després que dilluns confirmés les seves peticions de pena per als acusats. 24 anys de presó per Ábalos, recordem, de 9 anys i mig per Koldo García i 7 anys per Aldama. El comissionista, finalment, però, no li va aplicar l'atenuant molt qualificada de confessió. De fet, el PP ha demanat rebaixar la pena per a l'empresari i el podria alliberar d'aquesta manera de la presó. Alberto Núñez Feijóo, líder del partit.
Aquel que col·labora, aquel que facilita el esclarecimiento de los hechos, se solicita una disminución de la pena.
El govern espanyol titlla d'escàndol la petició de rebaixa de pena a Aldama i defensa que va col·laborar amb la justícia. Félix Bolaños, ministre d'aquesta matèria.
Quiero dar las gracias al Partido Popular y al señor Aldama por hacer tan evidente que están colaborando.
En tot cas, el fiscal d'anticorrupció els acusa de delictes com a organització criminal i, en el cas d'Ábalos i el seu exassessor, en presó preventiva des del novembre, també de tràfic d'influències i malversació, entre d'altres. Amb el seu informe, Luzón intenta demostrar la tesi que Ábalos, Koldo García i Víctor Daldama conformaren una organització criminal per cobrar comissions d'aquest empresari a canvi de favorir-lo amb contractes públics i d'influir a favor seu en les relacions amb l'administració.
I pel que fa al judici del cas Kitchen, la presumpta operació parapolicial per espiar l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, avui es queda sense sessions.
A la sessió d'ahir a l'Audiència Nacional, diversos agents de la Policia Nacional varen assegurar que quan registraven dos habitatges de l'excomissari José Manuel Villarejo, ell hi estava present.
Vino el señor Villarejo y posteriormente vino su mujer, que se le estuvo llamando durante toda la mañana. Me acuerdo que el instructor le estuvo llamando para que viniera, pero no cogió el teléfono y apareció a las 2 horas o así de iniciarse el registro.
¿Y recuerda con seguridad si el señor Villarejo estaba al principio o llegó después conducido desde la prisión?
Estaba desde el principio.
També s'han relatat maniobres i pressions d'un superior contra l'excap d'afers interns Marcelino Martín Blas.
I Espanya ha acceptat desembarcar a les Canàries al vaixell amb el brot d'antivirus a petició de l'OMS. De moment, la malaltia contagiosa ja ha causat 3 morts i un malalt crític. Es faran algunes evacuacions per aire des del Cap Verd i la resta continuarà rumb a les Canàries, on es preveu un dispositiu per traslladar els passatgers als seus països.
El govern central possibilita el desembarcament a les Illes Canàries després que l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, en coordinació amb la Unió Europea, li hagi sol·licitat formalment que aculli aquesta embarcació textualment en compliment del dret internacional i de l'esperit humanitari. Així mateix, també han acceptat una petició formal del govern dels Països Baixos per acollir el metge de l'Ondius, que es troba en estat greu i que ja seria traslladat a les Canàries en un avió hospitalitzat que ha sortit de Luxemburg per recollir-lo a Cap Verd aquest mateix dimarts. El Ministeri de Sanitat diu que el sistema sanitari està preparat per atendre les persones contagiades amb seguretat i reduir el risc de noves transmissions. Ara bé, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, aposta per donar una sortida raonable.
En Cabo Verde van a repatriar desde allí, según lo que está acordado por ahora, y todavía reuniones en curso, se van a repatriar a los casos en aviones medicalizados. El barco va a estar sin casos y, por lo tanto, a priori, sin riesgo. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es ser un poco razonables y entender que no podemos tener a 147 personas encerradas en un barco durante un periodo de incubación tan largo como es el del coronavirus.
A bord hi ha 14 persones de nacionalitat espanyola, una de les quals forma part de la tripulació. La portaveu i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha llançat un missatge de tranquil·litat davant aquesta nova alerta sanitària.
Yo quiero lanzar un mensaje de tranquilidad. Se está evaluando la situación junto a la Organización Mundial de la Salud, junto a la OMS. Se van a tomar las medidas necesarias para abordar esta situación. Le diré que está todo dispuesto para la atención, para la evaluación, para, en su caso, la desinfección, si así lo requiere la OMS.
Els antivirus es transmeten per part de ratolins i d'altres rossegadors, tenen un període d'incubació entre 2 i 8 setmanes, els símptomes són similars als de la grip i causen insuficiència pulmonar mortal en prop de la meitat dels casos.
I pel que fa a la crisi a l'Orient Mitjà, Donald Trump ha anunciat la suspensió del projecte Llibertat a l'Estret d'Hormuz per facilitar el camí cap a l'acord amb l'Iran. L'objectiu de la iniciativa, diu, humanitària, era afavorir la sortida dels vaixells atrapats al Golf Pèrsic.
Malgrat això, el secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegstad, assegura que la treva continua i que continuarà durant l'etapa defensiva del conflicte.
Fire is not over. Ultimately, this is a separate and distinct project.
Afirma que l'alto el foc no ha acabat, que els atacs de l'Iran als Emirats Àrabs i Oman amb míssils i drons són un projecte diferent. Per la seva part, el president nord-americà Donald Trump ha defensat aquesta puntualització.
They know what to do and they know what to do. They know what not to do, more importantly.
Diu que el govern de Teheran no sap què ha de fer per no rompre la treva, unes declaracions que han fet després que l'Iran hagi acusat Washington de posar en perill la seguretat de l'estret d'Hormuz, que encara és el punt més conflictiu d'aquesta guerra.
Així mateix, l'inquilí de la Casa Blanca ha obert la porta a la possibilitat que la guerra s'allargui 2 o 3 setmanes.
Ha estat en una entrevista a l'ABC News. El mandatari ha volgut deixar clar que els Estats Units seran els vencedors del conflicte, que o tanquen el tracte correcte o guanyaran, ha dit, amb molta facilitat.
En aquest context, un tribunal israelià ha prorrogat 6 dies més la detenció dels 2 activistes de la flotilla a petició de la policia. Són l'espanyol Saif Abukestek i el brasiler Thiago Ávila, que ja fa 7 dies que estan en vaga de fam.
Está bien dentro de las terribles circunstancias en las que se encuentra. El cónsul está pudiendo visitar, está teniendo acceso a la defensa y yo se lo he trasladado en varias ocasiones a mi homólogo israelí. Estamos ante una detención completamente ilegal. Ningún agente israelí tiene ninguna jurisdicción en aguas internacionales y exigimos su liberación inmediata.
El govern espanyol considera que no hi ha cap prova per justificar la detenció dels activistes i fa feina amb el Brasil per coordinar una resposta conjunta. Ho deia, l'hem escoltat ara, José Manuel Álvarez, el ministre espanyol d'Afers Exteriors, en declaracions a Televisió Espanyola. I avui es reprèn la comissió d'investigació sobre la gestió de la DAN al Senat després de més de 2 mesos paralitzada.
La Cambra Alta ha convocat una reunió per decidir qui ha de comparèixer en aquesta comissió. Els noms que més sonen són el de l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, i el president del Govern Central, Pedro Sánchez. 5 ministres també i 3 exministres.
I Igualtat prorrogarà 4 mesos el contracte de les polseres antimaltractament per tal de no suspendre la prestació de serveis.
La licitació del servei Cometa es va interrompre, recordem l'objectiu d'incorporar les millores necessàries en els plecs de la contractació.
I l'Audiència Nacional ha condemnat a 3 anys i mig de presó l'excomissari José Manuel Villarejo pel cas Dina Bucelam, antiga assessora de Podem i de qui era el líder de la formació morada, Pablo Iglesias.
El tribunal el condemna per haver comès un delicte de revelació de secrets de particulars en difusió a tercers. Villarejo va accedir de manera indeguda al contingut de la targeta d'un mòbil robat a l'exassessora de Podem el 2015 i va distribuir a 2 mitjans de comunicació la informació que hi va trobar.
I encara dels tribunals, Miguel Ángel Rodríguez, cap de gabinet de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, declara avui davant el jutjat per una presumpta revelació de secrets relacionada amb periodistes.
El cas és per l'enviament en un xat de dades personals de 2 periodistes que anteriorment havien estat identificats per la policia. La declaració tindrà lloc avui mateix al jutjat número 25 de Madrid a les 9 del matí.
I avui el jurat del Premi Princesa d'Astúries anunciarà la persona guanyadora del Premi de Comunicació i d'Humanitats de l'edició 2026.
El director del Museu del Prado, Miguel Falomir, serà l'encarregat d'anunciar la decisió final. D'entre un total de 48 persones candidates, durant aquestes pròximes setmanes es decidiran també les categories restants dels premis.
Són ara les 7:53 minuts. Vols parlar ara de comerç? A Manacor hi ha més de 1.300 establiments i la majoria són negocis petits i mitjans. Així ho reflecteix el primer estudi que ha fet l'Ajuntament sobre el teixit comercial del municipi. A partir d'aquestes dades, el consistori durà a terme accions per impulsar-ne la digitalització.
Ara per ara el 80% són negocis petits i mitjans dedicats al sector serveis, també comercial. Són dades del primer cens elaborat per l'Ajuntament de Manacor dins aquest pla d'enfortiment comercial, un sector que Manacor resisteix tot i la competència, són Sebastià Amé, de Can Garanya, Joana Planícia, de la merceria Filibotons, i una clienta.
Resistim perquè fem feina i som cada dia aquí i tot aquest trull.
Sí, jo a Manacor crec que és la gran sort que tenim, que és Manacor i comarca, perquè Felaní, Sant Llorenç, Petra, Sant Joan, els pobles venen a comprar aquí.
Som de Felaní i he aprofitat perquè he vengut per altres feines i venc a comprar aquí, perquè fa molt d'any jo ho conec i m'agrada.
I del cens, precisament, han derivat uns mapes que mostren els principals eixos comercials i també els locals que han estat estant buits en aquest moment. Són uns 180 en l'actualitat. Estudiant de màrqueting i de l'IES Politècnic han ajudat a fer la diagnosi que s'actualitza periòdicament i guiarà la planificació comercial de tots aquests casos. És Paula Segurada, delegada de l'Ajuntament.
Visitar els comerços, fer entrevistes presencials, han fet trucades telefòniques, han fet formularis electrònics per tal de recopilar totes aquestes dades necessàries.
El gran competidor ve amb furgoneta, és a dir, és online, no és el veïnat de la vora ni el d'un altre poble. Al final jo crec que hem de fer una comunitat perquè el teixit comercial de Manacor sigui potent, perquè molt hem de creure.
I aquestes dades s'empraran en un projecte de digitalització amb intel·ligència artificial per incrementar la presència del petit comerç a la xarxa.
I dediquem aquests darrers minuts abans de les 8 a la cultura.
Escoltau l'Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
I comencem parlant de la Fira Medieval d'Eivissa, que ja en calentes motors començarà demà dijous amb 200 expositors i amb 70 espectacles per transformar el centre històric de la ciutat en un gran mercat d'època. Ivonne Aranyó.
A partir de dijous i fins diumenge, el nucli antic d'Eivissa retrocedirà a l'edat mitjana. Més de 70 espectacles fixos, 150 d'itinerants i més de 200 paradetes d'alimentació i artesania ocuparan els carrers de Dalvila, La Marina i Vara de Rei. Sentim el regidor de festes, Francisco Torres.
Tenemos nuestros hoteles con una afluencia casi del 100% y yo creo que es un evento que puedes buscar en cualquier buscador de Google y encontrarás pues, entre los 5 mejores medievales de España. Nos encontramos entre el segundo y el tercero.
La gincama per escolars dijous al matí donarà pas a la inauguració oficial a la tarda amb l'espectacle tradicional de dansa, teatre i acrobàcies al portal de ses taules. Les justes medievals al Parc Reina Sofia seran substituïdes enguany per una escola de juglars per als més petits. És el batlà de Vila, Rafa Triguero.
Que dir que l'any passat vam superar 68.000 visites i probablement aquest any augmentarem aquestes visites.
Per arribar fins a la fira, l'Ajuntament posarà en marxa, com cada any, un servei discrecional d'autobusos des dels pàrquings dissuasoris de la ciutat.
I la periodista Soledad Gallego Díaz ha mort als 75 anys després d'una trajectòria de mig segle molt vinculada al diari El País, del qual en va ser la primera directora dona. Abans havia treballat com a corresponsal internacional en diverses capitals com ara Brussel·les, Londres, París, Nova York i Buenos Aires. També va cobrir esdeveniments clau com la caiguda de la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques.
També va entrevistar figures polítiques de rellevància com ara Felipe González o, per exemple, Mariano Rajoy. També va destacar per una exclusiva primerenca amb el borrador de la Constitució i ja en etapes recents per impulsar la subscripció digital del diari. Al llarg de la seva carrera va rebre nombrosos premis i va defensar sempre un periodisme compromès amb la veritat i contra la desinformació.
Sona les notes de blues, el compàs d'una harmònica coixa.
I escoltem ara Morgan Blues, que és el primer avançament del nou treball discogràfic Morgan de Capella, que sortirà a la banda el pròxim 21 de maig.
I que presentarà en directe dos dies més tard a l'Auditorium de Palma. Morgan era el nom del lloro de Víctor Uris, a qui es dedica aquest tema principal del disc i tot el treball per simbolitzar una manera d'entendre la memòria musical. La música no s'acaba quan algú se'n va, simplement canvia de lloc i continua sonant. Després d'aquest primer avançament, el grup publicarà un segon single el 15 de maig i el 29 de maig Capella participarà en la cantada simultània de la Balanguera.
1, 2, 3, and...
Come here, nothing.
When I was hitting it, I was hitting it.
I'm playing it as loud as I can.
I d'aquesta manera que ara escoltau a través de les xarxes socials i amb una espècie de tràiler, els Rolling Stones han anunciat un nou disc d'estudi. Es dirà Foreign Tongues, sortirà dia 10 de juliol, juntament amb el senzill In the Stars, que ja està disponible.
I aquest és el 25è àlbum i el primer des de Hackney Diamonds el 2023, amb un so, com sempre, arrelat al blues, al country, al rock clàssic, el grup, que recordem-ho, està actiu des de 1962, continua sent una referència del rock, però, tot i això, no han confirmat, això sí, si hi haurà gira, després de que la prevista per l'any, per enguany, precisament pel 2026, s'hagi hagut de cancel·lar per motius físics, especialment pel que fa al guitarrista Keith Richards. El disc, en qualsevol cas, es presentarà en un esdeveniment que es farà a Nova York i la banda ha mantingut l'expectació en tot moment els avançaments a les xarxes dels llançaments previs, com, per exemple, un vinil limitat del Roth and Twisted. En tot cas, In the Stars són així.